quart de set del vespre. Avui us presentem un llibre que és una mina.
Sí, senyor.
Quan dic una mina,
sí, senyor.
Crec que hauria de ser, no dic que ho sigui, però hauria de ser un dels llibres més venuts ara per Sant Jordi. Ho dic perquè només el títol ja és una exposició de moltes de les qüestions que potser a molts de nosaltres ens donen voltes pel cap. El llibre porta per títol El problema de ser demasiado bueno. I ens el presenta en el nostre psicòleg de guàrdia, en Xavier Guix. Xavier, bona tarda.
Moltes gràcies.
Psicòleg, escriptor. No sé si coneixeu algú que estigui sempre pendent dels altres, algú que sigui incapaç de dir que no quan se li demana un favor i que vulgui quedar bé amb tothom, que mai sap dir que no. Doncs són persones tan bones i obedients que pateixen moltíssim quan no poden complir les expectatives alienes. D'aquest perfil de persones parla aquest darrer llibre de Xavier Guix, El problema de ser demasiado bueno, i l'acaba de publicar amb l'editorial ARPA. Crec, Xavier, que... clar, és d'aquestes qüestions que molts ens volten pel cap de si som massa bons o no massa bons. I la primera qüestió és... com podem saber si som massa bons o som bons o som uns... disculpa l'expressió, uns cabrons.
Sí, sí, perquè els cabrons també pensen que són bons. És a dir, que per principi tothom pensa que és bo. O en tot cas pensa que són els altres que són més dolents que ells. És a dir, que aquí sempre juguem una mica aquesta part. Però mira, responc a la pregunta, és un tema d'angoixa. Si tu, la teva vida, sobretot la teva vida amb els altres i la teva vida social... pateixes, sempre vas a parar amb un punt d'angoixa, sempre tens aquell puntet que no estàs a gust, que estàs una mica pendent dels altres, pendent de si estàs dient, si no estàs dient, si et diuen, si no t'han dit. Si estàs amb aquesta roda i et dones compte que la vida fora et crea ansietat, et crea un pic d'angoixa, no estic dient una gran angoixa, però un pic d'angoixa vol dir que algú està fallant. Perquè se suposa que una persona que és bondadosa, una persona que entendríem que per damunt de tot té molt clar el principi de la virtut, que és la bondat, és una persona que per damunt de tot fa el bé. No que és bona, sinó que fa el bé. Aleshores, fa el bé a si mateixa, fa bé als altres i fa el bé al món. Per tant, és el principi d'actuar des de la sobirania del bé, no, en canvi, voler ser bo. Aleshores, quan vull ser bo, ja estic aquí posant-hi personatge. Ja estic aquí posant-hi les ganes de que els altres m'aplaudeixin, m'estimin, em reconeguin, em valorin, perquè allò que jo faig cara enfora ha de tenir una receptivitat que per mi després sigui gràcies, mira, els he agradat, he quedat bé, que bé, que content que estic. Estic content perquè els altres m'han aplaudit, m'han estimat. Però i si no m'estimen? I si resulta que des de petit, fent allò que faig per quedar bé, per fer-ho bé, que abans quan ho fèiem a casa m'aplaudien, però un dia vaig fer el mateix corrents i mirant de quedar bé i em van tocar el crustó i em van dir, no molestis, nen, va, calla, calla, va, que corres massa, que queda't aquí, calla. El nen queda esturat. De cop i volta, el seu mecanisme, que era el seu mecanisme que li anava tan bé, de ser raudo i veloz, no?, i resoldre tot en prontitud, i fer-ho bé, i agradar als altres, aquell dia resulta que li diuen que molesti, que és un problema. Uau! El nen queda desfet, perquè a partir de llavors no sap com ha de ser. No sap com ha d'actuar. Perquè si trec... em porto malament, si resulta que trec la ràbia, si resulta que m'enfado, llavors no sóc bo. Llavors, soc mal vist, llavors encara em renyen més. Però, en canvi, si soc bo, resulta que no n'hi ha prou. Aleshores, uau, entro en una mena d'espiral en la qual, quan em faig gran, ens passa exactament el mateix. Vaig mirant de quedar bé, però resulta que quan jo demano alguna cosa potser no em fan cas, o potser no em donen el que jo vull. I aleshores sempre arriba un dia que la persona que es porta tan bé, i que no diu mai que no, etc., sempre hi ha un dia que ja en té el pap ple. I aquell dia que en té el pap ple, per una xorrada, per una tonteria, bum, peta tots. I aleshores, què passa? Com que aquell dia peta i peta tots, se sent tan malament de causar tants estralls que dius, l'he fotut tan grossa que ara em sento petit i em passo el dia demanant perdó a tothom. Per tant, fixa't, torno un altre cop al començament. Ja estic angoixat per quedar malament i ja entro en el joc inacabable, que és aquesta trampa o aquest hàmster, que és el voler ser massa bo.
Crec que més d'un es deu sentir reflectit, representat, i algun somriure segur que hi ha.
Però jo tinc una pregunta.
Sí, però sí, és que només he fet una del guió. Faci.
No,
però, clar,
perquè
jo tinc molta teca a comentar.
M'ha sorprès una cosa, que és fer el bé i actuar fent el bé. Quina diferència hi ha?
No, jo he dit la bondat com a concepte...
La bondat és una virtut.
És una virtut, però que es tradueix en l'acció en forma de fer el bé.
Però llavors quin mal hi ha en fer el bé?
No, cap ni un. Jo he dit, justament, el que cal és fer el bé, no necessàriament fer-se el bo.
Ah.
Aquí està la diferència. Si faig les coses...
Doncs diferenciem-ho una mica més.
Sí, aleshores, quan jo actuo pensant en fer-me el bé a mi mateix... Per tant, respectar-me, posar els límits allà on els haig de posar, dir que no quan haig de dir que no, dir als altres el que a mi jo vull, el que no vull, el que m'agrada, i fer-ho de tal manera que també no li faci mal a l'altre. Per tant, et tinc en compte, miro d'empatitzar amb tu. Això és fer el bé. En canvi, ser bo és somriure't, complaure't, dir-te que sí...
Ja t'ho portaré jo, ja em matxero...
Ja ho faig jo. Què cal fer? No et preocupis, jo t'ho faig. I dius,
però això és una mica d'egoista.
Home, clar, per això aquest fer-se el bo és el paperot. El que passa que la persona ho porta vivint tant tota la vida...
Però ells
que...
no ho viuen com un paperot.
No, ho viuen com una personalitat.
I no ho viuen d'una manera de dir jo no. faré això perquè m'aplaudeixin.
No, és inconscient.
És la seva manera d'actuar.
Exacte.
El surt de dins.
Els surt de dins, però de dins que vol dir que ho han après. No que els hi surti per naturalesa. Per tant, són actituds i comportaments apresos des de petitets.
En el llibre parles de la mala bondat. És a dir, en què consisteix la mala bondat?
Mira, són quatre principis fonamentals. El primer principi és l'obediència. L'obediència, jo crec que tothom que es considera com bo, que és que diem, doncs parteix del principi de ser obedient. Perquè, clar, si no obeeixo, estic desobedient, no sóc bo. Per tant, el principi número de la mala bondat és ser excessivament obedient. Complidor, voler complaure, allò que dèiem, no? Per tant, si l'altre em demana, jo de seguida...
Però això, perdona, però això hauria de ser bo. O sigui, ser obedient...
Home, fins a un cert punt.
I els nens ens ensenyem a ser obedients.
Haig de ser obedient amb tots? Amb tots? No hi ha límits? Però si em demanen que...
però el límit és el fer el bé.
Exacte, però aleshores, fer-me el bé a mi també. Per tant, hem de tenir en compte que quan diem fer el bé, m'haig d'incloure. No és només fer el bé l'altre, perquè aleshores és una misericòrdia mal entesa. Jo sóc molt misericordós amb l'altre, sóc una persona molt comprensiva amb l'altre, però no ho sóc amb mi, que m'exigeixo, que m'apreto, que estic tot el dia pensant que no estic fent bé les coses, que sóc massa perfeccionista, que tinc un caràcter massa rígid amb mi, que tinc com una mena de sentit del deure que m'imposo. I dius, home, no t'estàs fent gens de bé.
Però l'obediència no és una disciplina, també, per un mateix i pels altres?
Sí, si és entesa decididament per tu mateix. Jo decideixo que aquesta sigui la meva disciplina. I jo decideixo a què obeiré. En canvi, la persona que practica la mala bondat ho obeeix tot, perquè posa els altres sempre per davant. Llavors, quan jo poso els altres sempre per davant, estic obeint el que ells volen. Per tant, no estic obeint el que jo vull. Aquesta és la gran diferència.
Però aquesta gent sap què vol? O arriba un moment que ha de fer tant les coses pels altres?
No sap què vol.
No saben què volen. O sigui, què passa amb els seus desitjos i amb les seves prioritats?
Que es desconnecten. I aquesta és la crueltat de la mala bondat. Que la gent que ha sigut massa bona, jo tinc la referència a la meva mare, perquè ha sigut un cas així, no? Paradigmàtic, perquè sempre donada als altres, sempre donada als altres, i en canvi ha envellit de forma ressentida. En el llibre ho explico.
Sí, senyor.
Dic que el destí de la persona que és massa bona és viure amb ressentiment la seva bellesa.
Però per què?
Perquè s'ha passat la vida fent les coses pels altres i no ha fet res per ella. I llavors arriba una etapa de la vida que dius, doncs ara, jo. Però és un ara jo ressentit, és un ara jo perquè no he sigut capaç de posar freno, no he sigut capaç de posar límits.
Vols dir que per això algunes persones, quan arriben a certa edat, es tornen més egoistes?
S'aïllen i es tornen més egoistes.
Perquè ho han fet tot pels demés i no per ells.
Exacte. I llavors, com que ja són grans i perden el filtre, ja no tinc filtre, ja tant se me'n fot, perquè com que no haig de quedar bé, m'és igual quedar bé. Ara ja foto el que vull. Aleshores dius, veus, hem passat d'un extrem a l'altre. Per tant, són persones que no han tingut la capacitat de passar d'aquest massa bo a tenir una actitud més sostinguda per si mateixa. Aleshores, com que no ho han aconseguit fer, necessiten aïllar-se del món per no patir. Aleshores, clar, aquestes conseqüències no són bones. Per tant, l'obediència és el primer principi. Segon principi, portar-se bé. Qui no ha rebut aquest ordre quan era petit? Probablement la paraula, o sigui, la frase més escoltada des que són petits és...
Porta't bé.
Home, però no li diràs al nen porta malament. No. És normal que li diguis porta't bé.
Clar, perquè que la Gemma és de les que els seus fills els hi ha dit porta't bé.
Fa
bé,
fa bé. Què li has de dir? Porta't malament.
Li has de dir, fes això d'aquesta manera.
Fes això d'aquesta manera, perquè, jo he arribat
però,
tard.
Però una mica tard, perquè els teus ja...
Ara fa... moltes vegades,
perquè ara et diran ells a tu, porta't bé.
Perquè porta't bé, què significa, Marta? Què significaria per tu porta't bé?
Depèn de la situació.
Fes les coses com Déu mana.
Clar, evidentment.
Adapta't al que t'estem dient. Per tant, sigues obedient. Per tant, fes les coses de com s'espera. I com s'espera que siguin? Ben fetes, amb perfeccionisme, amb complaença, amb esforç.
Però això és
amb
dolent.
Molt esforç. Home, tot excés no és bo.
No, però a veure, intentar fer les coses ben fetes...
Despara taula, per exemple.
Sí.
Això és dolent?
No.
Ah?
No, perquè...
Però aquí sí que li estàs dient el que has de fer.
És una cosa concreta.
No li estàs dient, però clar, és el que diu el... Sí.
Mira, perdona que te diga, pero yo que tengo una hija, Tete, lo que le tiene que enseñar a los hijos, ante todo, es a ser pura nobleza. Y que sean empoderados, ¿me entiendes? Porque mi hija, mi Berka, me manda mensaje y así se demuestra cómo se educa una criatura. Mira, mira.
¡Oye, papi, Tete! ¡No te metas conmigo, eh! ¡Que yo en TikTok! ¡Tengo un mogollón de followers! ¡Pa tu boca! ¡Estoy canina!
¿Te das cuenta, Tete? Eso ha educado a una criatura, ¿me entiendes? ¡Pura nobleza!
Si se pone la filla de Satanás.
Porta't bé, eh? En aquest cas seria... Sí. Ei, dispara la taula. Ordre concreta.
Sí.
No li estàs dient porta't bé, li estàs clar. Dient fes això que cal, que convé... Que
convé tothom.
Que convé. O que és una mica la forma en què a casa vivim. Ara, imagina't que et despara taula... Ai, és que ho fas molt malament, és que ho fas de qualsevol manera, és que no ho fas bé, és que la taula s'ha de desparar com Déu mana, és que la taula l'has de desparar d'aquesta manera. I a més, t'hi has de fixar, però no t'hi fixes. Aleshores, comencen a donar-te una sèrie d'ordres que ja no tenen a veure amb el parament de la taula, tenen a veure amb la teva persona. I tu acabes creient que no ets bo. Aleshores, la idea de que no ets bo, o bé et farà que tiris cap a la banda de, com que no sóc bo, seré dolent,
o
de la banda de, haig de ser més bo. I això va generant la tercera de les perspectives de la mala bondat, hem dit la primera, l'obediència, la segona, portar-se
bé,
la tercera, que per mi és la clau. Per mi, de totes les quatre principals, aquesta és la clau, que és l'angoixa per no ser prou bo.
I això, per no ser prou bo.
Per no ser prou bo. Aleshores, tu imagina't que tu surts d'un sopar, Toni, imagina't que avui o Marta heu sortit d'un sopar, heu fet una festeta per aquí, i tornes cap a casa i el cap no para de dir per què he dit allò? Jo no havia d'haver dit allò. Quina tonteria.
Això passa.
Estic boig. Però per què he dit allò? Que no podies haver callat. I per què li has hagut de córrer amb el jefe allà a parli? Home, per favor, per la mort de Déu. Però per què ho has fet, això? Llavors comences a autoavaluar-te tu mateix fins a un punt que sents angoixa perquè no has sigut prou bo. Aleshores, fixa que tot aquest matxaque mental, tota aquesta mena de furgamenta interior, no pretén res més que reequilibrar les ganes de que tu segueixis tenint la imatge de tu com a bo. Per tant, m'haig de matxacar per tornar-me a sentir bo. Imagina't el punt que arribem.
Fixa't,
I tot això és per angoixa, perquè tinc la sensació de que no estic oferint el millor de mi, estic fallant als altres, no estic sent prou complaent, no estic fent el que s'espera de mi, no estic donant tot, o aquests esportistes, aquests cantants que a vegades surten per aquí, és que jo sé que no l'he dado todo, és que jo sé que no... Diuen aquestes coses.
Sí.
I dius, bueno, i què vol dir dar-lo todo? Mira, avui has fet el que has pogut, pues hi ha un dia que et surt més bé i un dia que no surt tan bé. No, és que ho haig de donar-ho tot, aleshores apareix el perfeccionisme, el sobreesforç, i aleshores tot això que pretén? Que la gent tingui una imatge de tu en què ets molt bo. Perfecte, gairebé. Per tant, aquesta angoixa per no ser prou bo et ve acompanyant tota la vida. I si no et dones compte, estaràs fent-te mal a tu mateix per tal de demostrar als altres que tu ets bo. Home, hem dit abans, et desconnectes de tu mateix, et desconnectes dels teus desitjos, et desconnectes dels teus potencials, et desconnectes de lo teu. Per tant, Aquesta angoixa és el que fa que molta gent es privi de fer segons quines coses, se les pensa una hora abans, decideix 3 dies abans, vigila aquella festa perquè tornaràs a dir allò, no ho diguis. Per tant, ja comencen a controlar el seu cap, ja comença a pensar en tot allò que haurà de fer, haurà de dir, com m'hauré de vestir, com hauré d'actuar per quedar bé.
Es perd l'espontaneïtat, per tant.
Total.
No hi ha espontaneïtat.
No,
és
no.
Tot?
No, és que no pots. No pots perquè si ets espontani, què pot passar?
Que la caguis.
Per tant, no seràs bo. Aleshores, veus, ja tornem a l'angoixa per no ser prou bo. I la quarta...
O sigui, una trobada social, un fet social, ha d'estar preparada i calculada per ser bo al detall, al mil·límetre.
Ha d'estar avaluat. Ja recordo, i a més ho poso en el llibre, no? Un pacient que em deia, diu, jo tot hora m'estic avaluant a mi mateix. Tot hora m'estic preguntant si ho he fet bé, si no ho he fet prou bé, si ho he dit bé, si havia fet una altra cosa. Dius... Però què és això? Aleshores, aquesta falta d'espontaneïtat és justament per un interès de control, per no cagar-la, perquè si la cago, llavors ja no sóc bo. I l'últim element dels quatre, hem dit l'obediència, el portar-se bé, l'angoixa per no ser prou bo, i l'última és la ira reprimida, que és el nen bo no pot mostrar-se dolent. Per tant, no pot treure la ràbia, no pot treure l'enfado, no pot mostrar-se irós, perquè si s'hi mostra, llavors ja no és bo. Aleshores, la necessària desobediència que a vegades el nen hauria de tenir, el nen, les persones grans, hauríem de complir, de dir, escolta, no, deixa'm estar, que no vull.
Pesa pastafang. I tant.
Doncs no, senyor, això, ai, no, jo, com vols que digui amb aquesta persona? Jo tantes vegades ho he sentit, això, però com vols que jo vagi amb aquest i li digui això? Dius, home, si li dius ben dir, li pots dir? Perquè al final, compte, és el que tu penses, és el que tu et sembla, l'únic que has de fer és dir-ho bé. L'única condició, digue-ho bé, però digues el que hagis de dir. No, jo això no ho puc dir. Aleshores, cada vegada que anem reprimint això, què passa?
Que tu quedes dins.
Exacte, perfecte. I aquest quedar-s'ho dins va generant a dintre del cos una energia fosca, una energia densa, que acaba explotant, com hem dit abans, per una tonteria. Per tant, la ira reprimida està considerada dintre de les coses que més reprimim els humans al llarg de la nostra vida. Hi ha 3 coses que fonamentalment se senten en les malalties psicosomàtiques, que són el dolor emocional, que ningú sàpigui el que estic patint, 2, la tristesa, la gent no n'ha de fotre res, si estic content o no estic content, i 3, la ira, no mostrar-se mai enfadat, airós, perquè això a la gent no li agrada. Aleshores, això es reprimeix i això queda dintre del cos. Sí, aguanto, però aquest aguantar-ho m'està fent mal per dintre. Això que acaba produint malalties psicosomàtiques, és quan vas al fisio i et diu, ostres, estàs molt contracturat. Escolta, tens l'esquena ja que no aguanta més. Escolta, què t'està passant? I van sortint petites malalties d'aquestes que són recurrents, que poden acabar sent una malaltia una mica més greu a causa de que simplement et passes la vida aguantant. Per tant, no té sentit reprimir la ira. Ara, la ira tampoc no s'ha de desbordar, tampoc l'hem de treure de qualsevol manera. Per tant, hem d'aprendre a canalitzar la ira, buscar els espais que sempre diem, treballa el cos, fes esport, i si cal un dia trenca plats, però no crida, vés-te'n a sota un pont i quan passi el tren crida com un boig, però treu això de dintre. I una manera de treure, doncs, és parlar. I la feina del psicòleg, justament, tota la vida ha sigut escoltar les persones perquè treguin de dintre.
Clar.
I quan treuen de dintre se senten més alleugerides i surten millor.
Allò que es va posar de moda, te'n recordes que eren amb unes empreses que anaves amb uns cotxes
a trencar,
i anaves a trencar...
Sí. Aquestes modes són...
Era per treure la ràbia.
La ràbia.
Això va bé?
Mira, a certes persones sí, però en canvi unes altres els augmenta.
Veus?
Veus?
Perquè, clar, allò m'excita tant...
Que vull més.
Te pone canino.
No sabem mai què és millor. Saps? Cadascú ha trobat la seva mida.
Estem parlant amb el Xavier Guix, presentant aquell llibre que, com dèiem, és molt recomanable,
molt.
Que porta per títol El problema de ser demasiado bueno, el llibre d'editorial ARPA, i hi ha un altre aspecte que abordes, que és l'em sap greu.
Ah, sí, millor. Clàssic aquest, sí.
I la por de decebre els altres.
Claro. Perquè...
Això que és quan et passes de... O sigui, el bonisme porta la persona que practica aquest bonisme, el ser bo, el dia que es passa de la ratlla, que, com deies tu, que té aquest punt d'ira,
sí.
Aleshores...
No necessàriament,
No necessites arribar a aquest punt, però llavors em sap greu...
Posa exemples d'en quina situació em sap greu.
Hi ha moltes situacions. Per exemple, pues, en una conversa normal, pues, potser he fet un comentari irònic
sí.
I aleshores veig que l'altra persona no li ha acabat d'agradar.
No s'ho ha pres bé.
Aleshores, ai, em sap greu. Bueno, em sap greu. Deixa que l'altre manifesti el que hagi de manifestar. Jo no ho sé.
Però si també li sap greu que t'enfadis perquè...
Ja ho dirà, ja dirà. Escolta, això que m'has dit no m'ha agradat. Ah, disculpa, llavors sí, demano disculpes. Però de seguida, el bonista, de seguida, tot li sap greu. Tot. Per tant, arriba un moment que es planteja, posem un altre cas, una separació. Aleshores, ens hem separat, i he dit, mira, no puc més, he arribat a aquest punt que ja no podia més, i per tant, desobeeixo i dic, trenquem la relació. Passen uns dies i ja truques amb aquella persona. Escolta'm, és que em sap molt de greu. És que no puc amb el pes. És que sóc conscient que t'estic fent molt de mal. És que potser no sé si estic fent bé. I l'altre et diu, no m'has fet cap mal. Estic trist o estic trista perquè no m'agrada, però s'ha acabat. Però a mi no m'has fet això que tu dius. Per tant, fixa't com la persona ha anat pensant que s'ha comportat tan malament. I llavors apareix el clàssic em sap greu. Saps quantes persones no actuen a la seva vida pensant abans amb l'em sap greu que no pas fent el que els hi toca fer o el que cal fer o fent-se responsable d'allò que toca. Per tant, aquí apareix un tema molt interessant, que és que l'em sap greu pot tenir un component empàtic, com dèiem ara, em sap greu, doncs t'he molestat, he dit una cosa que sóc empàtic i em sap
greu. Sí, perdó, em sap greu.
O si no, hi pot haver un component egoista, que és molt interessant, que resulta que l'em sap greu sóc jo que no m'atreveixo a afrontar la situació.
Què vols dir? Perdona, eh?
Sí, aleshores és, com que em sap tan greu per tu, tu estalvio. No t'ho dic.
Per exemple, una cosa que no t'agrada de l'altra persona.
Que no puc, no aguanto més.
Que no aguanto més, que és que no ho aguantes.
No ho aguanto.
Però no ho dius.
Em sap greu fer-te mal.
Perquè aleshores no ho diràs.
Però saps que li faràs mal amb aquella persona?
Clar, però aleshores no ho diràs.
Però ho diràs, però no ho diràs dient és que no li dic
perquè em sap greu.
Aleshores, aquest em sap greu és egoista, perquè en realitat no és perquè la persona li faràs mal, sinó perquè tu no t'atreveixes a dir-li el que li has de dir.
I perquè no et vols confrontar.
No pots confrontar, no vols el conflicte.
Ara has obert un altre meló amb el que podríem estar parlant hores, que és què pots dir i què no pots dir.
Res, no pots dir res al final.
No, un moment.
Per això el meu senyor i jo no parlem.
Què pots dir o què no pots dir per no arribar al punt de, si ho has dit, em sap greu, i si no ho dius també em sap greu.
Exacte.
Clar, què pots dir i què no pots dir? Perquè estem en un moment...
No es pot dir res.
Hi ha dues coses. Una és el moment i l'altra és la forma. La forma sempre és assertiva. Assertiva vol dir que li digui a la persona el que penso i el que sento sempre en primera persona. A mi em sap, jo penso, jo crec, i no tu, sinó jo crec, jo penso, a mi em sembla, i per tant dir-li amb bons modus, i dos, en el moment oportú. Si resulta que aquella persona ve contenta perquè ha estat en una festa i diu, ai, vinc contentíssima, sé què, i dius, pues la que t'espera. No, pues ja ho parlarem demà. Ja t'ho diré un altre moment, perquè sóc empàtic. Això és empàtic. No és em sap greu, és sóc empàtic. Ara no és el moment.
No és el moment.
O ve trista, o està en un mal moment, o ha tingut problemes amb el fill, o està enfadat. És que, nano, escolta, estic vinc, que trino. Pues no li diguis, perquè si li dius en aquell moment ja tindrem la guerra. Per tant, moment oportú i forma oportuna. I això s'aprèn, perquè no ens ho ensenyen a l'escola. És una cosa que tu, a mida que vas trobant en situacions, ho vas aprenent.
A veure, del llibre, que hi ha un aspecte que del problema de ser massa bo, com tal narra i relata el Xavier Guix, que és la rigidesa de les persones obedients, que és que m'ha agradat molt.
Sí, això és la neura.
Si les persones... és una gran definició de la gent que es considera bona, bona gent, no? La rigidesa, el no poder... sortir del que seria el políticament correcte.
Exacte.
D'estar en permanent pas de revista.
Sí, senyor. Això es diu una ment rígida. Per tant, no em permeto bellugar-me d'allò que crec que haig de fer, d'allò que em causa, i per tant ho haig de fer, i no surto d'aquí. I una persona pot ser rígida en pensament, pot ser rígida en accions, pot ser rígida en tot. Aleshores, quan intentem analitzar molt per sobre el neuroticisme, allò que diem la persona una mica, és a dir, no una persona trastornada, sinó una persona que té un neuroticisme quotidià,
sí.
Hi han quatre punts que són fonamentals. Primer punt, la rigidesa, rigidesa mental, per tant, li costa molt canviar la forma de fer les coses, perquè les té tan apamades, les té tan controlades, que si les canvia té por de que no li surtin bé. Per tant, ja ho fa d'una forma absolutament rígida. La segona és l'angoixa anticipatòria. Tendeix sempre a pensar el pitjor que pot passar.
Per tant, però això ja... és una tranquil·litat, d'esperit, també.
Sí.
Això, vull dir, això s'acabarà malament, ja ho veus a venir, ja està.
Exacte.
I, bueno, i quedes tranquil.
Si quedes tranquil, sí. El problema és que t'angoixes. I aleshores, com que estàs angoixant-te per allò que pugui passar, aleshores cauràs en aquest neuroticisme. La tercera condició és la capacitat enorme de perjudicar-se a si mateixa. Carai! T'estàs perjudicant, t'estàs fent mal a tu mateix amb aquestes opinions que tens de tu, amb aquesta actitud rígida que estàs tenint, amb aquesta incapacitat de moure't, amb aquest haver de fer les coses només d'aquesta manera i ser incapaç de fer-les d'una altra, t'estàs fent mal a tu mateix. Per tant, la capacitat enorme de perjudicar-te a tu mateix. I la quarta i última condició seria la impossibilitat de generar conflicte. Per tant, no sóc una persona que quan haig de plantejar una negociació, un conflicte, no puc.
Mira,
no puc.
Evita baralles.
No puc, no aguanto les baralles, no aguanto que em diguin no sé què, no ho suporto. I no ho suporto perquè aleshores poden passar tres coses, que són les grans angoixes del nen bo. Una, que em senti avergonyit. Dos, que em senti culpat, que em culpin. I tres, sobretot, que em rebutgin, que em senti rebutjat. Per tant, aquestes tres coses són les que, no els nens bons, no, la majoria de la gent té més por.
Ahir justament parlàvem, amb el Sergi Pàmies, de la por a sentir-se rebutjat i tot això. Estem rebent molts missatges d'oients que diuen...
Que són bons.
No, que tot això que està explicant el Xavier Guix els representa. O sigui, per exemple, l'Eric diu, sincerament, està explicant moltes coses que sento. I hi ha moments que arriba a ser molt complicat portar el dia a dia.
Exacte, sí senyor.
Hi ha moments que és molt difícil el dia a dia.
Sí senyor.
El Marcel ens diu, malauradament sóc d'aquestes persones que mai sé dir no. I algunes vegades vaig de cul per arribar a tot i tinc la sensació que de vegades s'aprofiten de mi.
Hi ha una, en el llibre hi ha un aforisme que el recordo molt sovint. Tard i malament s'aprèn que ser molt bo no fa que t'estimin més, sinó que t'utilitzen.
T'acaben utilitzant,
Fixa't.
Llavors que cadascú ho vegi.
Sí, sí, vagi reflexionant.
Hi ha una pregunta que a mi m'ha quedat pendent, que crec que és interessant plantejar-ho, és, abans parlaves de la por a ser rebutjat i de la por a decebre els altres.
Però és que això, és clar, és
gran por. És tremendo,
això. És tremendo.
Per ser feliços, hem de donar per fet que decebrem a persones del nostre entorn.
Sí, senyor. I primera, que no ens estimarà tothom.
Segona, no agradarem a tothom, és impossible.
No agradarem, no estaran d'acord i no ens estimarà tothom. Per tant, si un té aquesta fantasia que el nen vol té, té una fantasia de fons,
sí,
de ser superestimat per tothom, de ser popular, de ser com reconeguts... Per què? Doncs perquè és tan bona persona. Aleshores, aquí, això treu-t'ho del cap. Per principi, un 20% d'un auditori no estarà d'acord amb tu, et rebutjarà i no li agradarà el que fas i fins i tot marxarà. Per tant, fes-te la idea de que això va així.
Sí,
per
sí.
Sort, hi ha un 80% que no.
Que sí, dir, que ens agradarà.
Hi ha un 80% que li agradarà, que és molt. Però sempre hi ha un percentatge que no estarà d'acord amb tu i això és un normal. Per altra banda, decebre és una manera d'aconseguir afirmar-te tu mateix. Perquè quan tu deceps no volent, jo no vull decebre, però alguna persona es decep, llavors li puc dir, doncs mira, m'acabes de conèixer una mica més. Perquè si ho faig d'una altra manera, serà per agradar-te. Ara has conegut tal com sóc. Si em segueixes estimant, estaré molt content. I si no, no hi podem fer res.
Ole. Està molt bé.
No, és
que, escolta, repeteixo, és que val molt la pena.
És un llibre molt, molt recomanable, molt ja ho deia, hauria de ser un dels hits d'aquests, si no, escolta, us el recomano, d'acord. El problema de ser demasiado bueno del Xavier Guix...
En català el publicaràs, perquè ens ho pregunten?
Desitjo que sí, però de moment no hi ha hagut interès...
Al món de les editorials...
Que es posin les piles.
Interès per fer-ho en català, de moment no hi ha hagut.
Oh!
Escolta, deixa'm llegir, és que no m'he pogut estar d'un fragment de l'Argidesa, perquè és que l'he trobat magnífic, està en castellà, però aniré traduint sobre la marxa. Dale. Una de les característiques de la mala bondat és la necessitat de tenir-ho tot controlat perquè no hi hagi sorpreses. De que tot surti... No, riu la Marta, jo no riu.
Dic per què.
De que tot surti segons el previst i de que no...
No
es pillen en falso, exacte, sí. Gràcies. De que no ens desaprovin, ens critiquin, ens jutgin o se n'enriguin de les nostres incompetències. Diu, con tal d'evitar esos males mayores, moltes persones ho anticipen tot, procuren tenir-ho tot pensat i monitoritzat contínuament l'activitat dels demés i la seva pròpia per evitar situacions desagradables. El problema és que, sense donar-se en compte, aquestes conductes també es tornen rígides, invariables, perquè, si fossin d'una altra manera, perdrien el control. I aquesta seria l'última qüestió. Hi ha un altre fet que tu apuntes en el llibre, que és que el problema de ser massa bo és que sempre vols estar... sempre vols estar sota control de tu mateix i no et pots permetre...
No.
No entra dins el teu còdic el descontrol en cap moment.
En cap moment, perquè sortir d'aquesta rigidesa, que una mica anava per aquí la cosa, sortir d'aquí significa la possibilitat, que ho ha apuntat la Marta quan ha dit allò de l'espontaneïtat, la possibilitat de que espontàniament em surti una tonteria, digui un disbarat, foti una cagada, és immensa. I, per tant, la por que després, l'angoixa que passaria després, recorda que ho hem dit això, si després començo a dir per què ho he dit, quina xorrada,
per què ho he fet,
no ho havia d'haver dit, no ho havia de fet, aleshores, aquí és, ja m'estic controlant. I t'he dit, es fa perquè tornis a recuperar l'imatge de lo bo que sóc. Per tant, em matxaco per tornar a recuperar la idea de que matxacant-me seré bo.
Quan tornes a venir? És que, perdona, és que ens falten...
Però si és un home superocupat?
No, però és que ara ens falten coses ara molt importants.
Ara mateix té cua, té més cua que unes doncs entrades dels U2.
Ens falta parlar de la vergonya, de la culpa i de com s'arregla tot això.
Sí, perquè
no
hem parlat de
com s'arregla. No,
però això...
Això el llibre.
Això el llibre.
No,
el llibre.
Però sí que hem dit una cosa.
Mira com mana.
No, és que és un tema...
Jo sóc una persona bona i que la... Jo dic també. Que la gent es compli.
Però, Toni, pensant en els oients, jo crec que aquest tema...
Sí, però ja ho abordarem un altre dia.
Fa molta falta.
Per això dic que és un llibre molt... És un llibre imprescindible.
Sí. Fa falta perquè fins al dia d'avui no s'havia tractat aquest tema de forma estructurada. Jo he estat 4 o 5 anys escoltant pacients. Primera, que jo he sigut un nembo. I a la llibre surto aquí explicant diferents...
Explica moltes coses,
Moltes coses de la meva vida, perquè és que sóc el primer que ha d'explicar que jo sóc un nen.
I que no està bé, que hagi sigut bona per...
Amb coses sí, coses no. Aleshores, he estat durant uns quants anys observant aquest patró a les persones que venien a la... Aleshores, he començat a veure patrons comuns. Ah, mira, el que és així, fa
clar,
això.
Clar.
Ah, i aquest també ho fa. Ah, i quan fan això, fan allò.
I li provoca això.
Ah, i aleshores he pogut crear un patronatge que és el que poso en el llibre.
I el que em fa por és que després de tota aquesta conversa no acabem a l'altre plat de la balança.
Mai.
Tothom això una colla d'anarquistes i salvatges cremant tot.
Això mai. Això mai, perquè la solució no és l'altre pol, sinó la solució, ja ho hem dit al començament de tot i ha quedat ben clar. No es tracta de ser bo, es tracta de fer el bé.
El problema de ser demasiado bueno, el problema de ser massa bo. A veure si hi ha alguna editorial en català...
Hi ha una
que
diu, perdona'm, abans d'acabar, la Mònica
no
diu...
Que prenguin nota i...
En català. La Mònica diu, ser bo és fer i no esperar res a canvi? Et semblaria una bona definició?
Com a
fer el bé i no esperar res a canvi?
Evidentment, quan un fa el bé, si espera alguna cosa a canvi, ja està sent bo. Per tant, no espero res a canvi. Simplement faig el bé pel propi bé, perquè la sobirania del bé és el més important.
Molt bé. I segona pregunta, quan tornes?
Bueno, això ho abordarem aquí al programa.
Volem que tornis una altra vegada.
Aviat vindrem.
Xavier Guix, moltíssimes
Bravo,
gràcies. El problema de ser demasiado bueno, el llibre del Xavier Guix, no us el perdeu. Editorial Arpa. Ara tornem.